dale contra un crete.
¡Cuidado, Mariana!
Zigue, crash, pum, bang, pum.
Bon dia a tothom. Tornem un cop més amb tots vosaltres amb Va de Llibres, el programa de la finestra que una vegada al mes us porta fins a casa les recomanacions de llibres de la Biblioteca Pública de Falset. Començarem amb les propostes literàries de la biblioteca. Seguidament, el Toni Orensans, a la secció La Col·lecció, ens parlarà de llibres de temàtica local que tenim a la Biblioteca Salvador Estremifà. I per acabar, les noies del Prestatge del Racó ens presentaran els llibres més frescos del panorama literari. Benvinguts tots.
De què va? De llibres.
La primera recomanació d'avui és Més enllà del mar de la sorra, d'Agnès Agbotu. Si ahir parlava de l'Àfrica, avui caldria reblar el clau amb un exemple eficaç. Agnès Agbotu, barcelonina ara, molts voldrien parlar el català com ella, però nascuda a Benín abans de Homei i que va conèixer el seu marit, Manuel Serrat, a Costa d'Ivori. L'Agnès, mare del Didac i de l'Àlex, autora de llibres sobre cuina africana, Àfrica des dels fogons, i de contes del seu país, que parla sobre Gun, Minyà i Aruba, francès, castellà, català i anglès, ha publicat un llibre de memòries que acabo de llegir àvidament, Més enllà del mar de la sorra. És, per damunt de tot, un llibre càlid, tendre i farcit de saviesa, capaç de recordar la seva primera visita a Barcelona, ciutat sense colors, en blanc i negre, farcit de consideracions per als fills, algú que recorda costums, hàbits, creences, formes de vida diferents a partir d'una constatació. Àfrica no és una terra fàcil, però Europa també pot ser un lloc terrible. Filòloga, filla de mestre, Agnès Agbotu sap que és millor callar si el que has de dir no és més vell que el teu silenci. I que, com deia Amadou Hampaté Ba, la desaparició d'un vell és tan desastrosa a l'Àfrica com l'incendi de tota una biblioteca. O bé que les veritats absolutes són la llavor de la incomprensió. No li fa gràcia l'ús acrític de les expressions tolerància. Vol dir que suportem algú que ens és inferior? O integració? Perquè ella sí que n'està d'integrada, si els seus valors, els de la seva cultura i el seu naixement, poden ser acceptats i compartits, si més no per la gent que estima. Àpat suculent d'una cuinera, hereva d'un món de dones amb molta empenta i amb aquella mica d'amor i de seny que demanava el poeta. Això és el que podríem llegir sobre l'autora a la secció del diari Avui, Veu en off, escrit per Ignasi Riera, on es veu reflectida la trajectòria de la vida personal d'aquesta dona africana que ja fa temps que viu entre nosaltres. Més enllà del mar de sorra, és un llibre molt emotiu que ens transmet una visió de la nostra societat des dels ulls d'una nouvinguda, ja fa 27 anys, totalment integrada a la nostra societat sense haver perdut en cap moment els seus orígens ni la seva identitat, i a la vegada fa un recorregut entre les dues cultures, l'africana i la catalana, per trobar punts en comú i redescobrir alguns valors de tolerància i respecte moltes vegades oblidats. Tal com ella mateixa ens explica en una entrevista publicada a la web africainformarket.org, aquest llibre s'apropa al tema de la migració, de qualsevol migració de qualsevol persona que ha de marxar de la seva terra per la raó que sigui, i posa més èmfasi al fet d'entrar en una nova cultura i com l'ésser humà intenta sobreviure i adaptar-se al nou àmbit amb els elements que té. Una dona que, amb els seus gestos, lents i delicats, reflecteix la seva forma de ser i d'estar al món. A cavall entre dues cultures, l'autora dedica el seu temps a la recuperació de les tradicions orals del seu poble i a contar contes a les escoles, biblioteques, institucions culturals, i també ha publicat llibres, alguns dels quals són La cuina africana, Àfrica entre fogons, i també és autora, coautora, perdó, del llibre De les cuines del món. Directament del racó dels pares, la secció de la biblioteca on hi trobareu els llibres per a pares i educadors, us recomanem ara el llibre M'agrada llegir. M'agrada llegir Com fer els teus fills lectors és un llibre que fa sentir que el camp que treballen els bibliotecaris i els educadors i mestres ja s'acosta a la normalitat. Sovint, quan els pares te demanen un llibre general que els parli sobre les lectures per als seus fills, poca cosa hi ha per recomanar. Hi havia, vaja. Sobretot perquè els títols del mercat o eren massa especialitzats o parlaven de qüestions relacionades amb la didàctica i excessivament lligades a l'escola. En canvi, aquest llibre, escrit per un col·lectiu de persones amb una bona trajectòria, presenta una panoràmica extensa i justa que donarà resposta als interrogants dels pares. Què fer perquè el vostre fill sigui lector? Quins criteris seguim per triar adequadament un llibre? com detectem les dificultats lectores, quin paper fa l'escola, com usem les biblioteques, on trobarem informació o quins són els llibres imprescindibles. I tot escrit amb un llenguatge planer, fàcil de seguir i interessant. Recordeu, m'agrada llegir, com fer els teus fills lectors. I on el trobareu? Doncs a la Biblioteca Pública de Falset. Recordeu que tots aquests llibres els podeu vindre a buscar a la biblioteca, al carrer 41 de Baix de Falset. Tots hi sou benvinguts. I ara passem a una altra recomanació. Els jueus amagats, d'Eugeni Casanova.
Va de llibres.
Aquest llibre és un recull d'històries de sefardites actuals de famílies que han mantingut en secret els rituals del judaïsme, que parlen per primer cop els xuetes mallorquins, descendents dels darrers cremats per la Inquisició a finals del segle XVIII. També els cristians nous de Belmonte, un poble de Portugal on una comunitat endogàmica, reclosa en un poble de Castella durant 15 generacions, asturians que resen invocant el Déu d'Israel, una família valenciana que emigra en massa quan es funda l'estat hebreu, etc. Totes aquestes persones pertanyen a nissagues de jueus que s'han mantingut en l'anonimat durant 5 segles. Tots els llibres d'història diuen que els jueus es van acabar a Catalunya, Aragó i a Castella el 1492 i a Portugal el 1497, però la Inquisició condemnava gent 300 anys més tard. Els historiadors han volgut trobar els seus descendents en els arxius, però han hagut de resseguir les traces pels racons on continuen amagats. Aquest interessant llibre ha estat escrit per Eugeni Casanova, llicenciat en Filosofia i Ciències de la Informació, que ha exercit de periodista, ha viatjat per tot el món i actualment és professor de les Universitats de Lleida i la Politècnica de Catalunya. I també ha publicat llibres de recerca periodística, d'historiografia i de viatges i, com no, també Els jueus amagats.
Mare llibre!
I ara, per acabar, un llibre per als més petits de la casa. Es diu La Lola amb ales. La Lola amb ales, de Polly Dunbar, és, a primer cop d'ull, un llibre amb unes il·lustracions molt vistoses i originals, però també és la història de la petita Lola, que un dia que ho veu tot gris, es fixa en els ocells al quadre de la seva habitació amb un plomatge tan vistós i somia ser com ells i poder volar. I mentre prova de posar-se una mica de color amb peces de vestit llampants i una mica de maquillatge, el somni es torna realitat i la Lola vola al quadre amb els ocells virolats, on passa tota la tarda en companyia de les aus acolorides fins que es fa l'hora de donar-se un bany. Un llibre que entra pels ulls i amb una història ben senzilla, ideal per explicar els més menuts. Ara passem a la col·lecció, la secció de llibres locals de Va de Llibres.
Va de Llibres!
Benvinguts un cop més a aquesta secció en què fem un cop d'ull a alguns dels llibres de temàtica local o comarcal que molt sovint són poc coneguts i que nosaltres considerem de col·lecció. Tots els llibres de què parlem tenen en comú que formen part de la col·lecció local de la Biblioteca de Falset i que allà es poden consultar, mirar o llegir. Avui comencem amb un llibre de l'any 1930 titulat L'ermita de Sant Gregori de Falset, obra d'Hermenegil Pellejà. L'obra és curiosa perquè conté imatges de l'època d'una certa qualitat en la seva reproducció i que mostren l'ermita i els seus treballs de reconstrucció que es van fer durant els anys 20 del segle passat. El llenguatge que utilitza l'autor és, des de l'òptica actual, un llenguatge ampulós i recarregat, i tampoc hem d'oblidar que està escrit des d'un esperit religiós de la vida i del món que, vist des dels nostres dies, ens fa un pèl estrany. A estones, més que una narració, una exposició de fets, el llibre és una prèdica sobre les bondats i les virtuts de la vida religiosa. Dit això, gràcies a aquest llibre podem conèixer alguns aspectes interessants de les tradicions i de la història local. En posaré un exemple. Sobre l'encamisament, Hermenegil Pellejà recorda com el lloc que es coneix com la Costeta Blanca, els traginers hi feien curses un cop acabada la festa. El llibre, amb el seu llenguatge recargolat, ho explica així. Tots haureu passat pel camí dels cossos, el camí que reunia a tota l'afició, desitjosa d'aplaudir els traginers muntats que com a exhalacions arribaven fins a la Costeta Blanca i retornaven verduguejant les anques de l'animal, delitosos de ser el primer en donar la manotada a la vermella cresta del penjat gall i no l'últim en emportar-se la vergonyant seva. Dit d'una altra manera, la cursa de cavalls i machos consistia en anar del poble fins a la Costeta Blanca i tornar. A qui arribava primer li corresponia un gall que havia de tocar només arribar, mentre que a l'últim li corresponia una ceba. I un últim detall curiós. A la portada del llibre hi apareix el dibuix de l'ermita de Sant Gregori envoltada d'angelets i amb un bolet gegant en primer terme. Què hi té a veure el bolet amb l'ermita? El llibre no ho revela. I en segon lloc, avui us destaquem allò que al nostre entendre és una autèntica joia molt poc coneguda, titulada Borraco el envenenador. Es tracta d'un relat editat a final del segle XIX en una col·lecció popular titulada Bandidos Célebres Españoles, i és que d'això va aquesta narració, d'un bandit conegut com Borraco el Enverenador i que, segons això, va actuar a Falset. El relat comença així. La villa de Falset, en la época que se refiere esta verídica narración, contaba con un reducido vecindario de cuya salud estaban encargados un médico y un farmacéutico, ambos establecidos hacía tiempo en la localidad. Però va passar que el metge falleció de repente y el ayuntamiento, para cubrir la plaza vacante, hizo varios trabajos que no dieron resultado debido quizás a la no muy espléndida remuneración oficial. Com que el metge cobrava poc, finalment qui va fer cap a Falset va ser un tal doctor Mandri. I què passava amb el doctor Mandri en qüestió? Elemental. Bajo esa personalidad, completamente falsa, se ocultaba un criminal de los más terribles y de los más feroces sentimientos, Borraco el Envenenador. El tal Borraco, o doctor Mandri, la va fer grossa a Falset. Bàsicament, la seva estratègia consistia en verinar vídues amb objecte d'apoderar-se de la seva fortuna. I això és el que conta el relat de Borraco el Envenenador, un bandit ja cèlebre que el nostre poble, suposadament, va incrementar la seva celebritat. És difícil determinar què hi ha de ser darrere d'aquest i d'altres relats semblants, habituals a cavall entre el segle XIX i el segle XX. La història de Borraco l'Enverinador també figura en un llibre titulat Història de les Esquadres de Catalunya, intercalada con la vida y hechos de los más célebres ladrones y bandoleros. El llibre es va fer popular a partir de mitjans del segle XIX a tot Catalunya. Era obra de Josep Ortega Espinós, un catedràtic d'Humanitats, nascut a Valls el 1913. Però tant aquest com altres llibres de l'estil perseguien més que la veritat en majúscules una certa popularitat, i per aconseguir-ho, sovint en les històries es devien barrejar fets reals amb elements orals més o menys versemblants, llegendes i aportacions d'allò més novel·lesc. Quina és la base, però, de Borraco el Envenenador? Realment la història, ni que estigui finalment exagerada, va succeir, ni que fos una mica, a Falset i va fer cap un bandoler que es feia passar per metge? Qui ho sap? Potser estaria bé mirar-ho. Però mentrestant el que tenim és una bona història, la de Borraco el Envenenador i el seu alter ego, el doctor Mandri.
Moltes gràcies, Toni. Enguany tenim noves col·laboradores al programa. Elles són les noies del Prestatge del Racó.
Bé, una setmana més tornem a ser amb vosaltres i amb més recomanacions literàries per a joves i adults. Ara comencem amb unes recomanacions per part de les locutores d'aquesta secció. Que hem de fer sols.
El llibre es titula Estilers de Mostar, de la Maria Lluïsa Amorós. Estilers de Mostar és un llibre que situa la guerra de Bòsnia. L'Andrea, la protagonista, croata, s'enamora d'un serbi, en Branko. Quan la guerra comença, maten el seu pare i la seva família l'acusa de responsable de la seva mort, per haver-se enamorat d'un serbi, i es refugien a Catalunya, ella i la seva mare, gràcies als cascs blaus. Als caps dels anys, l'Andrea rep notícies d'una amiga de l'infància, que li diu que en Branko és a Àustria. Ella fa un viatge deixant a Catalunya la seva mare i el seu marit. Un cop allà, busca en Branko desesperadament, i quan el troba, veu que en Branko està casat i té una filla. Però tot i això, decideixen fer un viatge de cap de setmana, però tenen un accident i en Branko és ingressat a l'hospital. Veient que les coses no anaven com ella hauria volgut, l'Andrea torna a Catalunya, on s'hi queda a viure.
La meva recomanació s'anomena L'Home i és escrita per Mercè Rodoreda. Aquesta obra explica la història d'una jove de la Barcelona dels anys 70. A L'Home, la protagonista és una mestressa de casa, soltera, que viu amb la seva família, que viu amb la família del germà gran. A l'estiu d'aquell any arriba a casa de L'Home el germà de la seva cunyada, un noi que arriba de Buenos Aires, anomenat Robert. Entre la L'Home i en Robert sorgeix una relació d'amor molt intensa, però quan és l'hora de la veritat, Robert retorna a Buenos Aires i deixa L'Home sola i embarassada. Això és un cop molt fort que rep la protagonista i la porta a intentar suïcidar-se. Durant la novel·la hi ha un fort desgavell familiar entre el seu germà i la seva dona. Això marcarà molt a L'Home i se'n parla molt al llarg de tota la novel·la. Jo us recomano aquesta obra perquè penso que és molt maca de llegir i sents moltes emocions inesperades.
Hola, jo el llibre que us vull recomanar es diu Les veus del desert, de Marlo Morgan. Tracta sobre els aborígens d'Austràlia. Una metgessa dels Estats Units va fer un cicle de conferències per les ciutats d'aquest continent, Un dia se li va donar l'oportunitat d'anar a una cerimònia indígena que resultava que era un viatge de 3 mesos pel desert. Va haver de renunciar a tot tipus de comoditats i també hagué de cremar els seus objectes personals. A partir d'aquell viatge, gràcies als antics, que és així com se'ls anomena, els aborígens, ara pot viure la vida de la seva, amb la seva màxima expressió i valorant tot el que té. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè explica el dia a dia d'aquell viatge i els seus costums. El que m'ha agradat més ha sigut una profecia dels indis Cree que diu així: tan sols quan hagin tallat l'últim arbre, tan sols quan hagin emmenzinat l'últim riu, tan sols quan hagin pescat l'últim peix, tan sols llavors t'adonaràs que els diners no es poden menjar. Per tots aquests motius, us recomano aquest llibre.
Bé, ja anem per finalitzada la nostra secció i us esperem el mes següent amb més recomanacions literàries.
Per les parets de la mort, sobre la pell.
Eren dos ocells. Això és tot per avui. Us han parlat el Toni, l'Anna, la Maria, la Clàudia i l'Alba i jo mateixa, la Montse, amb el suport tècnic del Jordi Borja. Fins al pròxim Va de Llibres. Ara us deixem amb temes de psicologia amb el Joan Cubells i la Montse Rofes.
De què va? Va de Llibres!